Ràdio.cat.
Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres, primer divendres del mes de febrer. Tots els detinguts de l'operació Pica estan en llibertat. Els fiscals anticorrupció han revisat avui la documentació confiscada ahir en aquesta operació relacionada amb el cas 3% i amb el presumpte finançament de Convergència Democràtica. El primer que ha quedat en llibertat ha estat l'ex responsable d'organització de l'antiga Convergència, Francesc Sánchez, i ha dit que ha tingut un bon tracte per part dels agents de la Guàrdia Civil, però ha dit que no vol declarar més perquè encara no té prou informació sobre la mateixa detenció. Els altres, com dèiem, han quedat tots en llibertat. Mariano Rajoy, d'altra banda, no ha anticipat avui mesures per respondre al sobiranisme a Catalunya i ha demanat, això sí, complir la llei. El president del govern espanyol ha evitat aquests avenços i ha dit que les pretensions dels partits defensors de la independència de Catalunya no tenen sortida. Ha estat a la conferència de premsa que ha ofert a La Valeta, a Malta, amb motiu de la cimera extraordinària dels líders de la Unió Europea que se celebra a aquesta illa. També és notícia avui en plana cultural Pilar Rahola, que ha guanyat el Premi Ramon Llull amb Rosa de Cendra. L'obra enllaça amb Mariona, la darrera que havia publicat Pilar Rahola, i està ambientada en els fets de la Setmana Tràgica de Barcelona de l'any 1909. També és notícia en aquest divendres que el president de Múrcia està investigat per corrupció urbanística. Sánchez, del PP, va ser investit gràcies al suport de Ciutadans, que havia dit que si l'imputaven li exigirien la dimissió. I encara destaquem que a aquesta hora del vespre que el conductor de Freginals, de l'accident que es va produir ara fa uns mesos al sud de Catalunya, ha dit que no es va dormir durant l'accident. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb la veu dels animals.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
road just for... Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona nit, benvinguts a un programa més de la veu dels animals i la natura. Avui al programa, com cada setmana, tindrem notícies, tindrem la galeria de l'expert, tindrem els espais musicals i el Sabies què, i tindrem una entrevista molt especial on estarem acompanyats, a més de la Carme i el Manel, amb el Joan Puigdomènec, regidor de Medi Ambient de Sant Cugat, i amb la Cristina de Llanos, una pastora. Acabarem, com sempre, amb un fragment de l'encíclica La Laudato Si del Papa Francesc. Doncs sí, comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Les zones humides. Ahir, dijous 2 de febrer, es va celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides. Aquest dia té com a objectiu divulgar el valor d'aquests espais naturals, que són un dels més productius i rics de la Terra i, a la vegada, dels més fràgils i amenaçats. Ecologistes en Acció, coincidint amb aquesta data i davant de les alarmants conseqüències que té per les aus i per la salut pública la utilització de munició de plom, ha sol·licitat als governs de les autonomies la prohibició total d'ús de la munició de plom en la cacera, on cal incloure totes les zones humides. L'any 2001 es va aconseguir la prohibició de l'ús de munició de plom a les zones humides, incloses les de la xarxa Natura 2000 i les dels espais naturals protegits. Malauradament, aquesta prohibició va ser insuficient, ja que es va permetre continuar caçant amb munició de plom en la resta de zones humides. La utilització del plom és la responsable de l'enverinament cada any de quasi 1 milió d'aus hivernants d'Europa, essent les aus aquàtiques les espècies més afectades perquè ingereixen els perdigons en pedretes que els ajuden a triturar el menjar. L'església de Santa Anna a Barcelona obre portes als sense sostre i als gossos. Degut a les baixes temperatures que es van registrar la setmana passada, l'església de Santa Anna, al barri gòtic de Barcelona, va obrir les seves portes per a totes aquelles persones sense sostre que dormen al carrer. A la sala capitular es van acomodar els bancs de l'església com a llits i s'instal·laran també alguns llits de campanya per donar-hi cabuda a les 63 persones que hi van anar a cercar refugi. L'església de Santa Anna, en un gest que ens commou, prengué la iniciativa que els gossos del sense sostre, que sovint són l'única companyia que alguns d'ells tenen, també hi poguessin entrar per trobar el calor i el descans que es mereixen. Manifestació contra la cacera. Us informem que la plataforma No a la caça amb galgos i altres races de gossos ha convocat per aquest diumenge 5 de febrer a les 12 del migdia manifestacions simultànies a 25 ciutats de tot l'estat. Es vol reclamar que s'aturi la caça perquè cap animal mereix patir per simple diversió humana. A Catalunya, la manifestació es farà a Barcelona. El punt d'inici serà a les 12 a la plaça de Catalunya i s'acabarà a la plaça del Portal de la Pau. Us esperem a tots i totes. Per més informació, entreu a internet i escriviu No a la caza con galgos. El sisó comú, un ocell per preservar. El sisó comú, un petit ocell salvatge d'entre 700 i 900 grams de pes, molt relacionat amb els camps de conreu, ha estat designat per la Societat Espanyola d'Ornitologia, CEO BirdLife, com l'ocell de l'any 2017. Aquesta elecció ha de servir per millorar-lo del seu perill d'extinció, atès que es tracta de l'ocell més amenaçat de la península Ibèrica. Arran del preocupant declivi que està patint també en el continent europeu com a conseqüència de les profundes transformacions experimentades pels conreus agrícoles, el sisó comú ha estat etiquetat com a espècie vulnerable en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades i inclòs en la llista vermella d'espècies amenaçades d'aus d'Europa. Malgrat que des de fa temps ja s'han pres mesures agroambientals, CEO Verlife considera que en el cas de la conservació del sisó fan falta accions decidides i específiques que vagin molt més enllà de les mesures implementades fins ara. El cavallet de mar en perill. La Unió Internacional per la Conservació de la Natura ha alertat de la reducció de les poblacions dels cavallets de mar a la Mediterrània. Els cavallets de mar des de fa temps es troben amenaçats per la degradació del seu hàbitat a causa del desenvolupament costaner, els dragats, la contaminació marina i la destrucció dels esculls de corall. Però hi ha altres factors que també contribueixen a la seva reducció, com són la captura incidental per les xarxes de pesca d'arrossegament i altres tipus de pesca destructives, el comerç per l'exhibició ornamental en aquaris, amulets i la seva utilització en medicines tradicionals. De continuar la tendència actual, els cavallets de mar passaran a formar part de la llista vermella d'espècies amenaçades en perill d'extinció. Segons la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, el que és necessari és complir i ampliar les restriccions a totes aquestes activitats que destrueixen el seu hàbitat perquè no n'hi ha prou en regular-les.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Què aconselles, el collar o l'arnès?
Doncs, en general, a l'arnès, sens dubte. El gos va més còmode, se sent més agafadet, no hi ha res que li tibi del coll, i un gos pot aprendre perfectament a no tibar i anar tranquil amb un arnès. Inclús pot ser bastant més fàcil. Perquè els collars, encara que siguin collars que no ofeguin, així amplets i xulos, si el gos va tibar, vulguis que no, li pot apretar una miqueta, llavors es posa més nerviós, encara tiba més. I el que no recomanaria mai és collars ni d'ofegament ni d'aquests de punxes, que poden fer molt mal. De fet, per l'ordenança de civisme d'aquest any de l'Ajuntament de Barcelona, de l'any 2014, aquests tipus de collars d'ofec i de punxes estan prohibits per ordenança municipal. Espero que en altres llocs també ho puguin fer.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tornem a la cançó italiana, però cançó de la màxima altura, perquè ens cantarà la Mina, amb duets d'altres coneguts cantants. Es diu Mina Anna Mazzini, és italiana, i una de les veus més reconegudes arreu, com lo millor de lo millor. La seva trajectòria és amplíssima. Gravacions, actuacions en públic, en televisió i fins i tot en pel·lícules. La RAI italiana, la televisió italiana, els anys en què ella no sortia, els seus fans l'exigien i protestaven. Escoltem-la cantant junt amb el grup Audio 2, Rotola la Vita, i Via di Qua, acompanyada del Fausto Leali, aquest de la veu rasposa.
Se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera.
tutte elementi forti della sfera. Sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Tu con la penna scrivi sempre in rosso, sorseggi piano piano il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale vireresti a prua. Apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà rovescio. E tu che ti ritrovi fra le mani le 10.000 per mangiare un giorno. Guardi dal buco di una serratura, è questo il mondo che tu vedi, la vita qui è più dura. A noi basta che domani sia con lei, è un'ora di lavoro straordinario. Magari passi a fare la schedina e speri che stavolta sia per te la volta buona. Apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà il rovescio.
Quasi infallibile,
ah! I discorsi del vento, le colline, la serenità, il camminare più lento della piccola
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Doncs comencem l'entrevista. Avui una entrevista que li fa molta, molta il·lusió al Manel, que ens l'ha xivat abans d'entrar a l'estudi.
A
tots, però tu ho has dit especialment i em fa gràcia a mi també dir-ho. No, és veritat, serà una entrevista molt, molt, molt especial.
Molt novedosa, molt maca i molt interessant.
Ara veurem, no anticipem.
A veure, després.
Avui ens acompanyen el Joan Puigdomènec. Ell és regidor de Medi Ambient de Sant Cugat del Vallès, doctor en física per la Universitat de Barcelona i és professor i ha estat director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Joan, bon vespre.
Bona tarda, bon vespre.
I tenim amb també nosaltres la Cristina de Llanos. Ella va estudiar a l'Escola de Pastors del Pallars a Lleida i és pastora.
Hola, bon vespre.
I també és de Sant Cugat.
Sí.
Especifiquem. Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Doncs, per on comencem, Joan? Comencem amb tu. Explica'ns una mica el projecte Ovelles per fer neteja. Què és Ovelles per fer neteja?
El tema que tenim és, primerament, tenim un municipi que pràcticament, bueno, una gran part del municipi és part de Collserola. Amb una problemàtica com seria, per exemple, el risc d'incendi. Un alt risc d'incendi, perquè el parc de Collserola no és un parc qualsevol. Hi ha molta gent que hi anem a disfrutar, hi ha gent que hi va caminar, gent que hi va amb bici... Hi ha molta activitat. Mm-hmm. I, per tant, hi ha un risc important. Què és el que hem vingut fent les administracions, els municipis i tal? Doncs anar construint el que en diem les franges, no? Les franges que són petites ferides, o sigui, petits tallafocs dintre de la ciutat.
Com un esponjament.
Tallafocs, sí.
Uns tallafocs, o sigui, com una espècie de passadissos en els quals es buida de vegetació perquè, en el cas que hi hagués flames, doncs no passessin d'un lloc a l'altre.
Després no? Passen perquè ve una ventada d'aquelles tremendes i passen autovies, autopistes...
I llavors això... Com ho fem? Doncs ho fem, bàsicament, doncs, entrant maquinària dintre del que és el bosc i a ritme de cada dos anys s'ha de tornar a restaurar, etc. No? Doncs bé, ha arribat un moment que diem i per què no això no es podria fer d'una altra manera? Mm-hmm. Hem posat les ovelles a treballar, hem posat les ovelles a, una vegada construïda una franja, que aquestes mateixes ovelles van repelant i van fent el manteniment d'aquestes franges, de tal manera que segurament aquest ritme de cada dos anys entrar en maquinari i tal es limitarà de forma molt important. O sigui, per una banda, doncs, fem una intervenció, fem una modificació de com intervenir en el parc d'una manera més natural i més acorde amb el lloc on estem. Estem en un parc natural.
Clar.
Per tant, entrar grans quantitats de maquinari i tal sembla un contrasentit. I, en canvi, entrar a que les ovelles treballin per nosaltres, a més d'estar acorde amb el paisatge, doncs és una manera més suau, una manera més, jo diria, més coherent d'intervenir en el paisatge.
Aquest projecte Ovelles per fer neteja és una prova pilot. És la primera... Sant Cugat és la primera població que ho du a terme?
Em sembla que hi ha altres, no?
Sí, n'hi ha d'altres. A Sant Boi ja fa 4 o 5 anys que ho estan fent. També, bueno, primer van posar un ramat de cabres i després d'ovelles. I també a Begues i, bueno, altres municipis. I a tots els municipis que coneixem estan molt bé i, bueno, les accions amb les ovelles han estat molt positives i s'han consolidat.
I llavors hi haurà continuïtat?
Sí, en diem prova pilot, perquè és prova pilot en el nostre municipi, en què, en realitat, una de les coses que, a més, parlant amb les pastores d'EM i tal, és ja no com es comportaran els ramats, sinó com es comportarà la gent, o sigui, una alta ocupació de gent, no?, amb els ramats, o sigui, les interaccions aquestes aquí. És una prova pilot en aquest sentit, diguem-ne.
I com es comporta la gent?
Doncs la veritat és que, bé, quasi que ho respongui ella més que jo, eh?
La Cristina ho sabrà millor.
Sí, bé, abans de començar ens feia por, sobretot, que hi ha molta gent que ve a passejar els gossos. I clar, els gossos de ciutat no estan acostumats a veure un ramat, ni els amos tampoc. I bueno, ho vam anunciar una mica que arribaria al ramat, que la gent quan veigués les ovelles lligués al gos, i la veritat és que tothom ens ha respectat força bé. I potser falta una mica de, bueno, de fer pedagogia, de com reaccionar davant d'un ramat, però ha anat molt bé, la veritat.
Que la gent es hauria quedat sorpresa.
Sí, sorpresa positivament, perquè també la gent que va a Collserola també busca una mica això, està en contacte amb la naturalesa, també.
Cristina, i com ha vingut el ramat de Berguedà a Sant Cugat?
Volíem venir caminant, però al final, bueno, per motius tècnics, vam venir en camión. Sí, però, bueno, en futures ocasions mirarem de fer transhumància caminant. Que...
La transhumància típica.
Sí, clar, sí.
Dir que ser més respectuós amb ella.
Sí, però, clar, també ara hi ha moltes... Ja hauríem de creuar la P7, també, bueno, es complica molt. Totes les infraestructures noves que s'han creat complica molt la transhumància.
Explica'ns una mica d'aquesta universitat pastoril que heu anat vosaltres, per això sou... És una novetat, jo no sabia res, jo crec que poca gent ho sap, això.
Poca gent,
a veure, explica'ns
com
funciona això. I bueno, quin títol es treu i quina capacitació, més o menys tècnica, s'adquireix?
Bé, bueno, l'escola de pastors està al Pallars i és un mes de pràctica que es combina amb mesos de teoria... al revés, és un mes teòric que es combina amb pràctica. I realment el més important és, bueno, els coneixements pràctics que te'ls pot donar a l'escola de pastors i també anant acompanyant a altres pastors. I el títol, bueno, no, títol homologat no n'hi ha cap. Lo important és el que treus d'allà i el que
tens. I no us donen un diploma, almenys?
Sí, un diploma, sí, però... No té...
Un grau, no?
No.
I quants éreu? Quants éreu?
Érem uns... 12, 14 alumnes.
Nois o noies?
Més nois que noies. Més érem dos noies. En la meva edició eren dos noies, sí.
Ja fa anys?
Fa 4 o 5 anys, ja, sí.
I fins aleshores, des que vas acabar, has anat...
Bueno, abans ja havia treballat... Jo abans de l'escola pastors havia estat a l'escola agrària de Manresa. Uh-huh. I vaig anar a parar a fer les pràctiques amb el ramat de Sant Boi, que també fa silvopastura. I allà m'hi vaig quedar treballant tot l'any. A l'any següent. I després ja vaig entrar a l'escola de pastors i, bueno, a mitges també he estat treballant amb altres pastors i també durant un període amb una masia que feia horta ecològica.
Jo hi ha una cosa que realment hola, bon vespre. Doncs a mi la notícia, clar, és interessant allà per on l'agafis, no? Des de que sigui una prova pilot, l'escola, descobrir que hi ha una escola i, a més, redescobrir que hi ha gent jove. Jo pensava que l'ofici de pastor havia desaparegut, perquè realment les coses tradicionals... Ara estem allò de roda el món i torna al bord, que aquí ja a vegades hem parlat, no?, amb els horts urbans, etc. Doncs ho trobo fantàstic que realment es puguin recuperar oficis que es feien abans, que a més estiguin tan vinculats a la natura i que a més penso, perquè jo estic mirant a la Cristina, i em dona que a ella li encanten o li agraden molt els animals que connecta amb ells. O sigui, que hi ha un feeling, no?, entre els animals i vosaltres. O sigui, que té que haver una part de vocació,
sí,
per dedicar-s'hi.
No?
Perquè
sí.
És de molta paciència, anar acompanyant amb un ramat, perquè sempre quan passem per aquelles terres que passem, els que veiem alguna vegada, i veiem els pastors hores, a vegades, esperant. Això és una cosa, i després m'agradaria també que expliquessis quina és la diferència entre una cabra i una ovella a l'hora de fer la seva feina, no?
Sí. Bé, les ovelles i les cabres, per norma general, les cabres mengen més, més bosc i les ovelles més l'estat herbaci. Però tant una com l'altra poden menjar de les dues coses. I les cabres tenen un caràcter més, bueno, més seves, tenen... Bueno, són més...
Més caràcter.
Sí, sí, són més, com més individuals. Tenen un caràcter una mica més...
Amb els xais els diuen, no?, quan diuen que algú és com un xaiet. Sí, es deixa fer.
Sí, i les ovelles són més... Tu has de mirar més com tot un ramat. O sigui, cada ovella també és individual.
Gregàries, però... es van seguint més.
Sí, són més... Ja, bueno, és una manera diferent de fer. Les ovelles també són més tranquil·les, estan més al lloc on mengen.
Us reconeixen? Us reconeixeu mútuament?
Sí. Elles ens coneixen a nosaltres com les cridem. Una persona pot cridar igual i no, no ens seguirà. I nosaltres, al cap dels dies i això, també ens anem coneixent cada individu, cada
penso
ovella.
Penso que això és una cosa que ja havíem detectat, els urbanites especialment, que quan anem pel camp i veiem una ovella no ens fa ni cas.
No.
I que vosaltres, les persones que treballen, és que només jo crec que amb la mirada elles ja continuen, no? Ja
només fan faltaria. De tota
manera, hi ha una cosa que volia... Abans ha sortit ara fa un moment, no?
Sí.
Que això, diguéssim, és recuperar oficis antics.
Sí.
Sembla com, diguem-ne, una espècie com de...
Que no tenien que haver desaparegut
de
mai.
De cosa, de, en fi, de protegir. De
retro.
I quan... Jo crec que és de futur.
Mm-hmm.
Fixeu-vos que
no,
no. Fixeu-vos que l'economia va amb l'aprofitament del que en diem l'economia verda. O sigui, dels oficis lligats... com utilitzar els recursos naturals d'una manera més eficaç, més... Per tant, jo diria que...
Aquí ho
per
estem
exemple...
veient molt, això.
Sí, sí. Joan, per exemple, agafar Collserola i transformar-la... Bueno, jo visc a Collserola, a més a més,
Sí.
I jo visc i ho veig que és un bosc que, per exemple, li falta o té necessitat de fer una gestió forestal més important.
Sí.
Hi ha molt sotobosc, o sigui, allò que en diem els boscos estan, entre cometes, bruts, bruts en el sentit aquest de, en fi, de molt sotobosc, de moltes esbarzers i coses així i tal. Clar, l'aprofitament dels boscos, jo crec que serà una font molt important econòmica. I, per tant, no és una cosa antiga, és una cosa de futur, jo crec, per aquí, eh?
És que, a més, s'ha retirat els animals, se'ls ha tret del bosc per portar-los en llocs tancats.
Natura,
i se'ls treu del seu hàbitat, de la seva natura. Sí. I després tot reverteix negativament amb la natura i amb nosaltres mateixos. Ens queixem d'incendis, ens queixem de que estan bruts els boscos, ens queixem de que creixen els senglars... I tot això té la mateixa causa, no?, de que hem adulterat molt la natura.
Sí, bueno, jo crec que també els pagesos, o sigui, a part dels ramats, que també fa molt bona feina, els pagesos, també creen diversitat a l'entorn. I al cas de Collserola, bueno, queden pocs pagesos, abans hi havia moltes vinyes, també creen diversitat, hi ha més ocells, hi ha més cucs, però també fan de tallar focs als mateixos camps.
Sí, sí.
I ara s'han anat, bueno, rebuscant d'una manera.
I ara, precisament, el Consorci del Parc de Collserola, que jo represento el meu municipi en el que és el Consorci, doncs, precisament, el que tracta és com recuperar tota aquesta activitat agrícola dintre del parc com un sistema natural de protecció.
Clar.
Jo crec que això és evident. És evident, no? I, per tant, jo, quan nosaltres posem, amb l'ajut de la Cristina, ho dic bé,
Cristina,
sí, no?
Sí.
Posem les ovelles a treballar, no estem fent una cosa així... en fi, allò...
aleatòria.
Quasi sembla com un caprici, diguem-ne, no? No, jo crec que el tractament dels boscos és una font de riquesa, una font fins i tot energètica, eh?
On va sorgir la idea aquesta tan primerenca de Sant Cugat?
Bé, vosaltres sabeu ja... per exemple, aquí hi ha algunes clíniques aquí dintre d'aquí de Barcelona, no? Ara em sortirà el nom, eh? Però que fins i tot que per aconseguir més benestar... Dels,
Sí, a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Sí. Interaccionen amb animals.
Sí,
això per una banda.
Ha vingut aquí el que porta el programa d'animals.
Per altra banda, és evident, i també s'està generant dintre de Collserola, diguem-ne, la producció marca Collserola, no? Es fa
vi
Collserola, sí. Collserola, sí, mandarines de Collserola...
Sí.
Bueno, en algun moment, potser, hi haurà xai de Collserola, també, no? Bueno, això s'ha de veure, no? Però, bueno, en qualsevol cas, clar, el tractament aquest del bosc amb maquinària és un tractament que és força invasor. I, en canvi, aquest altre tipus de tractament és un tractament més suau i més equilibrat, eh? I d'aquí surt aquest tipus de cosa, no? A més que tots els moviments econòmics actuals és veure com podem, a través de cuidar la natura, com podem també obtenir fonts de treball, de riquesa, etc. I, per tant, tot això s'ajusta. Aquesta és una... si em permeteu, aquesta és una activitat de futur, no de passat.
Això també s'utilitza bastant, ja fa molt temps, a Extremadura i a altres llocs, amb el Ramoneo, que se diu, veritat?
Sí.
No sé, el mot aquest català del Ramoneo, és això, és utilitzar els animals per la limpiesa del bosc.
Que és curiós que ens haguem d'inventar grans...
La devesa és... Sí, la devesa està...
Sí, és això.
És curiós que ens haguem d'inventar grans maquinàries, grans coses, quan simplement és recórrer el que s'ha fet tota la vida i el que pot semblar, el que deies tu, el que sembla...
Però és que ara els animals se'ls té que tancar, se'ls té que posar l'animal màquina, que diem nosaltres, amb intensiu, sense tindre en compte les seves característiques, les seves necessitats... I això cada vegada... És curiós, però la Unió Europea ha fet molta cosa i molta legislatura envers el benestar dels animals. Sí. Que abans era una cosa absolutament... El Tractat de Roma fundacional eren mercaderies pures i simples. Però amb l'assumpte que cada vegada està més tecnificat que aquesta cria intensiva, ja sigui del que sigui, especialment de tocinos, veritat? i vaques de lleteres, cada vegada s'està afinant més la perfecció tècnica en contra del benestar dels animals. L'últim ja cabriola ha estat a França amb les vaques lleteres, que hi ha una granja de 1.000 vaques al rededor d'una circunferència, totes mirant-se una amb l'altra i totes absolutament tancades,
clausurades,
estabulades i amb pura rendibilitat. Això no, la Unió Europea fins ara no s'hi ha posat, no s'hi ha pogut posar, perquè, clar, el sector és molt fort.
Però, a veure, és un aspecte cruel que per això està la societat també reaccionant contra aquesta crueltat contra els animals. Per això que el que és l'extensiu, deixar en llibertat un altre cop els animals a la natura, que, a més, és que tota la natura, a més, fa un servei gratuït. Fa poc, Blanca, algú ens estava dient aquí, diu, és que tot el que fa la natura és gratuït i nosaltres la maltractem. A sobre la maltractem. Doncs és una idea. I com penseu continuar, Sant Cugat, amb la prova o està aturada?
No, que va. No, dels resultats que hem obtingut, doncs ara...
Han estat positius.
Una cosa és una prova pilot i l'altra és entrar en l'engranatge de l'administració. No? Aquest és un altre dels temes. Doncs ara nosaltres el que pretenem és... posar el ramat de plantilla de l'Ajuntament. Bàsicament, és exactament això.
Molt bona idea.
No? Entendre que és un altre dels serveis integrats dintre del... No sé si la Cristina ho sap, però estem intentant, doncs, posar-la, diguem-ne, dintre de la plantilla de l'Ajuntament, evidentment.
Funcionària.
Perquè, no, perquè efectivament, és una bona sortida. I de tal manera que fins i tot, dintre de la lògica econòmica d'una administració, que, diguem-ne, aprovem uns pressupostos, no?, en el qual, diguem-ne, el cuidado, la cura de les franges de protecció contra incendis, és una partida, ja parlem així ja de forma absolutament tal. Bueno, doncs aquesta partida segurament hi haurà un tros que es farà amb màquines i un tros que es farà amb ovelles. Bueno, és aquesta la lògica d'una administració. També.
Com si fos una cosa normal.
Sí, hem de normalitzar aquest tractament.
Exacte, el que era normal abans. Tenim que tornar a normalitzar el que abans era normal.
També les ovelles no només mengen franja, també mengen, poden anar a les rieres, als corriols, del sotabosc, bueno, fan molta més feina.
Clar.
I també, per exemple, a Collserola, que hi ha molts ocells, en certs períodes de nidificació les màquines, bueno, els destorben. En canvi, les ovelles no fan cap...
Si tots són avantatges, sempre...
No tenen la part negativa que tenen les màquines, no?
No solament els destorben, sinó que estan prohibits. Hi ha determinades períodes de l'any en què està prohibit l'entrada de maquinària perquè hi ha precisament nidificació d'animals.
Però el que és cert és que el tema dels incendis, de la lluita contra incendis, ja fa temps que s'està implementant a tot arreu el tema d'incorporar animals per pasturar, per evitar, per netejar boscos. I no fa massa vam donar la notícia de que, per exemple, al Hyde Park a Nova York, o un dels parcs més, si no era Hyde Park, era un altre, al Central Park, havien incorporat també cabres per netejar el propi parc. Perquè, a part dels avantatges que vosaltres mateixos heu explicat, també els talussos i tot això, ells tenen molta més facilitat per accedir-hi. I treballaven molt millor que les màquines. Jo l'únic que demanaria, això sí, que a l'incorporar-les com a treballadores se les respectés com a tal.
Sí, sí, no, això...
Vol dir tota la seva vida... La, seva, no, clar, clar, la durada de la seva vida fos respectada, sí. Perquè nosaltres els defensem i creiem que no cobren,
els rètols,
que se'ls respecti la vida i el benestar.
Posat, veritat, els rètols que hem posat en allà, bueno, una de les coses, hi ha un gràfic i tal, ovelles treballant. O sigui, que respectin perquè hi ha ovelles treballant.
Clar,
no?
Està molt bé.
No, i això... Perquè en realitat és això.
Sí, és això. No?
I això tothom que vulgui que passegi per Collserola i ens vegi ja podran veure que elles no... Bueno, l'únic que fan és caminar per on elles volen i menjar. No...
Tens anècdotes? Alguna anècdota? Alguna cosa que s'hagi establert de la relació entre les cabres, les ovelles...
O alguna situació que us hagueu trobat?
Sí.
Amb el ramat,
o un reconeixement especial, sí. O no sé, bueno, una cosa, una vivència vostra que sigui...
Sí, veig, hi havia el Manset, que era, bueno, una ovella que...
Li poseu noms.
Això
ja
sí.
És bo, veus?
Algunes sí. Algunes sí, a les més... Bueno, les més característiques que li agradava molt la gent. I veia un nen i se n'anava perquè el toquessin. I...
Que bo.
És allà el Manset, era el més famós, es va fent més famós.
El Manset de Manso.
Sí.
El Manset, sí. Està molt bé.
Sí, sí.
Es farà famós entre els nens, també, el Manset.
Sí, sí.
Sí. I suposo que els nens també són molt receptius, no?
Molt.
Sí, que sí? Perquè això també és una forma d'humanitzar-los més, als nostres nens que coneixen, que només a vegades coneixen el pollastre al plat, no?
Sí,
no? Sí, exacte, els nens de Collserola que no estan acostumats a veure-ho.
Sí, no, a la ciutat ara és impossible, ja, bueno, a les ciutats, poblacions, és impossible.
Ah, perquè us heu trobat moltes escoles allà d'excursió, no?
Sí, pastoràvem al costat de l'escola Vents i sortien tots els nens a veure'ns a l'hora del pati, i, bueno, xerraven, miraven, i és una passada perquè els nens es fixen molt més amb les ovelles que potser els adults et preguntaven i aquesta què li passa aquí, i aquesta no sé què, que es fixaven molt.
Això s'ha d'aprofitar també. A l'escola de pastors han notat un increment d'alumnes els últims anys?
Bueno,
crec
que més o menys sempre s'apunta bastanta gent. O sigui, sempre queda fora de... Hi ha menys places de la gent que s'apunta.
Sí. Bueno, això està bé.
Cristina, i quin és l'ensenyament a l'escola vostra amb els gossos, amb el tractament dels gossos? Mm. Perquè són fonamentals, veritat?
Sí, és, a part d'una eina, també és un company, també. Doncs a l'escola en concret, bueno, hi ha es fa una classe, és un dia sencer, que ve l'Armand Flaujat, que és, bueno, sap molt de gossos, i t'explica com ens hem de comportar amb els gossos i també com ensenyar per fer... Però, bueno, la veritat és que el més important dels gossos és que tenen l'instint. I si tu saps ensenyar-lo i guiar-lo amb el seu instint, ja s'ho fan ells tots.
Ostres, em sembla que hagi de ser molt complicat que aprenguin a fer tot el que fan. Vaja, no sé jo, eh? Bueno, pensava que seria molt com...
Els gossos d'atura, no?
Exacte, sí. Els gossos d'atura que fan aquelles coses.
No, però ells ja ho tenen al cap. És tu saber-los dir el que poden fer i el que no. I és deixar-los fer el seu instint segons el que tu necessites en aquell
moment. I com funciona? Teniu un gos per cada pastor...
Això depèn de la zona. Nosaltres érem dos pastores i cadascuna tenia el seu gos. Depèn de la zona, necessites tenir més d'un gos. Si jo què sé, alta muntanya, que estàs amb 1.000 ovelles i amb extensions molt grans, has d'anar amb dos gossos. Un va per una banda i l'altre per l'altra.
Aquí, a Sant Boi, no et calen dos gossos.
No.
És assombrós el domini i el control que té un gos sobre tantes ovelles.
Sí.
És una eina bàsica, no?
Sí.
Sense és inviable.
Sí, els gossos pastors, que és el que teníem nosaltres, i els gossos de protecció que actuen sobre... Bueno, per defensar el ramat de possibles atacs d'altres gossos, o dels llops i de l'os. I el mastí no només, jo, des del meu punt de vista, no només defensa les ovelles, sinó que també està defensant la vida del llop i dels gossos, perquè...
Clar, evita.
A l'evitar, llavors el ramader ja no està en contra dels gossos i els llops.
Doncs, Blanca, tenim una professió de futur que jo crec que val la pena promocionar. No tanta informàtica ni tants estudis a vegades que fem tècnics.
Escolta'm, això pot obrir moltes perspectives a gent, a nois, no?, que no saben gaire què.
No estan massa orientats.
Simplement són uns amants de la natura. Doncs, escolta'm, els animem a que s'apuntin. Bueno, no queden moltes places, dius sempre, però bueno, que ho intentin.
Però llavors, si hi ha demanda, hi haurà places.
I si no, l'altre any, és igual, que esperen. Una any ho tornaré a intentar. Doncs se'ns ha acabat el temps, com sempre, passa superràpid.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I endavant amb la iniciativa,
sí,
eh?
Us anirem seguint, us anirem seguint. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Per lo que m'he assabentat, va pujar a l'estrellat en els anys 60 del segle passat i als 70 es retirà a Suïssa. Va traslladar el seu estudi de gravació que tenia a Milà i va cercar una tranquil·litat que no va trobar a Itàlia, doncs constantment estaven a sobre d'ella els paparazzis. Des de Suïssa va continuar gravant i traient discos fins a l'any 2013. Es va nacionalitzar a Suïssa, ara té 76 anys. La seva vida artística és amplíssima i ara, actualment, ja no es deixa veure massa en públic. Escoltem-la també amb duet, cantant amb l'espanyol el bolero Contigo a la distancia, amb l'Àngel Pato García, i el que és obligat, Parole, Parole, junt amb l'Alberto Lupo, molt conegut d'ella. A la propera, si Déu vol.
No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Los días parecen distintos cuando no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te escuchas tú.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei, che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole.
Cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies què? L'arbre més antic del món és un pi que es diu Matusalem i es troba ubicat a les White Mountains de Califòrnia, als Estats Units. Per l'estudi dels anells del seu tronc, es calcula que la seva edat és de més de 4.800 anys. Segons aquests mateixos càlculs, al pi Matusalem li segueix un xiprer de més de 4.000 anys ubicat a Iran i es troba considerat un monument natural nacional. Es tracta només de dos exemples de l'antiguitat que poden arribar a tenir algunes espècies d'arbres, que es troben localitzats a diferents indrets, constituint els testimonis silenciosos de la història del planeta i de l'evolució humana. A més de la seva majestuositat i bellesa, els arbres tenen una importància vital amb l'equilibri de l'ecosistema del planeta. Doncs els arbres produeixen varietats de fruits i aromàtiques flors, generen oxigen, redueixen la contaminació, serveixen de protecció a molts animals i insectes, refresquen l'ambient i ens donen ombra. Els boscos ajuden a frenar l'escalfament de l'atmosfera i són reguladors dels climes de la Terra. Ubicats a les ciutats, les agrupacions d'arbres poden reduir fins a 3 graus el nivell d'escalfament general pels paviments del terra. La manca d'arbres genera zones buides i desèrtiques. Les zones boscoses de la terra han disminuït en els últims anys, influint negativament amb el canvi climàtic i amb la desaparició de nombroses espècies que depenen d'elles.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la Deu dels Animals i la Natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.